Atles Subversiu.
Cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una mirada diferent. Aquesta setmana ens fixem en una ciutat. Volgograd. I anem a Volgograd, l'antiga Stalingrad, perquè s'han complert 75 anys de la fi de la batalla de Stalingrad entre l'exèrcit nazi i la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial. Es tracta d'un episodi decisiu en la derrota d'Alemanya en aquest conflicte. I des d'aquesta ciutat, entre la confluència dels rius Volga i Saritsa, ens arriba una postal.
Postal. Antoni Dalmases.
Bon dia des de la riba del Volga. Després de l'escala inevitable a Moscou, arribo a Volgograd, la ciutat de poc més d'un milió d'habitants que abans duia el nom de Stalingrad, on es lliurà la decisiva batalla de la Segona Guerra Mundial. He fet el viatge llegint guies i prospectes i, a part de veure els llocs que he de visitar, m'he espantat una mica per algunes de les advertències que fan els turistes. Em recomanen no caminar sol a la nit, que no faci una estada massa llarga a la ciutat per la cosa de la contaminació exagerada i que begui només aigua embotellada, perquè la de l'aixeta és perillosa. Vull creure que exageren, i si no fos que tinc el compromís de fer la visita i escriure la postal per als oients, potser giraria cua i tornaria a marxar. Però he vingut per la commemoració del triomf heroic del 43 i aquí em quedo. La realitat és que, només posar el peu a terra, m'adono que la guerra contra els nazis ha deixat una petja que encara és viva a la ciutat, que, per la seva importància industrial i pel riu Volga que li dóna nom, va ser escenari de la terrible batalla que, després de més de 5 mesos de combats, va deixar 1.250.000 morts, que de seguida està dit. Els habitants es mouen amb pressa pels carrers, empesos pel fred d'aquests primers dies de febrer, amb un vent que no acaba de fer marxar la barreja de boira i contaminació que incomoda el caminant. Però he vingut aquí a veure coses per poder-les explicar a la postal i em poso en marxa. Baixant pel passeig dels Màrtirs fins a la riba del riu, he pujat al turó Mamaev Kurgan, des del qual es domina la ciutat. S'hi arriba per una escalinata amb frisos que subratllen l'èpica guerrera amb aquell gust soviètic grandiloquent i aclaparador, espantós pel meu gust, ple d'inscripcions que deuen ser consignes heroiques. A mesura que es va pujant, es descobreix la grandiosa estàtua commemorativa de la batalla que hi ha al capdamunt. Es tracta d'una mena de versió de la victòria de Samotràcia descomunal, de més de 100 metres d'alçada, que branda una espasa de cerc que afegeix 27 metres més al gegant. El nom de la figura colossal és, com tot aquí, extremat. Es diu la Mare Pàtria us crida, amb admiracions. Al costat mateix hi ha, com no podia fallar, el Museu de la Batalla, amb tots els detalls de la gesta i el mausoleu del mariscal Chuikov, que comandava les tropes russes, a més del monument al tinent Rubén Ruiz Ibárruri, fill de la passionària que va morir allí. Completo la visita de la glòria militar a l'anomenada Casa Pavlov en honor del sergent que amb 25 homes va resistir els atacs durant 2 mesos i a les restes de la farinera bombardejada per privar d'avituallas als ocupants nazis. Estic saturat de guerra i encara em queda un parc i un museu. I visito el canal del Volga, 100 quilòmetres navegables que uneixen la Mar Càspia i el Mar Negre, construïts pels dissidents del Gulag en temps de Stalin. Allà lluny, veig una estàtua de Lenin que em saluda alçant el braç. I després de constatar que no aconsegueixo entendre res de les cartes dels restaurants en rus, per simpàtics que siguin els cambrers, vaig a dinar en un restaurant suposadament italià, des d'on escric aquesta postal per saludar-vos efusivament, pacients i sacrificats compàtrides, tot desitjant un diumenge feliç a tots els catalans de bé.
Gràcies, Dalmases. Volgograd, coneguda com a Stalingrad durant 29 anys, entre el 1929 i el 1961, en honor a Stalin. A principis dels 60, el líder soviètic Nikita Khrushchev li va canviar el nom. Volgograd està travessada pel riu Volga, el riu més llarg d'Europa. Té més d'un milió d'habitants i és coneguda, sobretot, per haver estat l'escenari d'un dels episodis decisius de la Segona Guerra Mundial. Aquests paratges podrien ser un bon context per rodar-hi pel·lícules.
Hi ha uns quants llocs a Europa, el nom dels quals aboquen episodis ben dolorosos de la Segona Guerra Mundial.
Albert Biorlegui.
Si mencionem Mauthausen, per exemple, en recordem els camps de concentració. Dunkerque, la operació militar d'evacuació de soldats aliats. Normandia, el desembarcament a Europa. I a Stalingrad, l'escenari d'una de les més cruels batalles del conflicte, on soldats soviètics van resistir als intents de conquesta per part de les forces nazis entre el juny de 1942 i febrer de 1943. Avui la visitem amb el seu nom actual, Volgograd, i com sempre resumirem la seva història en només tres pel·lícules i una cançó. Ubicada a la Federació Russa i coneguda antigament amb el nom de Tsaritsyn, Volgograd va ser fundat l'any 1589 amb l'objectiu de defensar l'inestable front sud de l'imperi tsarista. El 1670 va caure finalment a mans dels cosacs, un grup nòmada amb gran destresa militar que el cinema ha tractat en diverses ocasions. La més destacada, Taras Bulba, film de J.L. Thompson rodat l'any 1962 amb Tony Curtis i Yul Brynner de protagonistes.
Taras Bulba!
You fight well, Cossack. How are you known?
Armed guards behind my back.
No seria l'única invasió que patiria la ciutat. Un segle més tard de la conquesta de Stenka Radzin i Alien Pugakov, el 1774, torna a conquerir la ciutat amb la idea de rebassar el tro de Rússia que llavors ocupava Catalina la Gran. La seva figura va ser tractada a La Tempesta, una pel·lícula de 1958 que intentava repetir l'èxit de Guerra i Pau, rodada un parell d'anys abans i que va comptar amb Van Heflin i Silvana Mangano de protagonistes sota la direcció d'Alberto Latuada.
Majesté, je vous prie de m'écouter. La vie d'un innocent dépend de cet entretien.
Vous importunez sa majesté.
No serà, però, fins a la Segona Guerra Mundial i amb la famosa batalla de Stalingrad, quan la ciutat sigui un referent de la resistència soviètica. S'han rodat un munt de pel·lícules sobre el tema i una de les més conegudes és Enemigo a las puertas, de Jean-Jacques Janot, amb Jude Law, Joseph Fiennes i Ed Harris, a la història real d'un letal franctirador alemany, el major Kong, enfrontat a un soviètic, Vasily Zaitsev.
Una batalla entre dos ejércitos se convirtió en un enfrentamiento entre dos hombres.
No tengo nada que hacer contra ese hombre.
Més enllà de les suposades gestes èpiques, no podem oblidar el dolor i la mort que va causar el conflicte amb tants milions de caiguts. De manera que el podem abocar en aquest nostàlgic vals que escoltem, anomenat precisament Stalingrad, on es diu: la cançó dibuixa en un afligit cor el record del germà caigut, i a un fill i al seu pare també.
Gràcies, Albert Beorlegui, per la tria.
И звуки той песни протяжной тревожат простые сердца. И брат вспоминает погибшего брата, и сын вспоминает отца.
Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estem?
Molt bé, i tu?
A punt de viatjar gràcies a l'art.
Altra vegada.
Ens ho passem molt bé perquè anem obrint museus imaginaris pel món. Avui ens aturem a Stalingrad, l'actual Volgograd, aprofitant que aquesta setmana, tal com dèiem, ha fet 75 anys de la fi de la batalla de Stalingrad entre l'exèrcit nazi i la Unió Soviètica, una fita clau, òbviament, que va marcar un abans i un després en la Segona Guerra Mundial. I com sempre, l'Artur Ramon ens porta tres obres per penjar a les parets del nostre museu. Put on that dress. I'm going out dancing. Starting out with clean and sparkling. He'll see me. Comes a boy with a dream for dancing. I la primera obra que ens portes és la fotografia d'una font emblemàtica de Stalingrad, uns nens ballant enrotllant al voltant d'un cocodril.
Sí.
I la imatge, clar, està feta després de la batalla i vaja, et cau l'ànima als peus, no? Perquè tots els edificis estan en flames i destruïts.
Sí, sí, aquesta és una de les imatges que va fer un fotògraf rus just acabada la gran batalla de Stalingrad, en el que apareixen els edificis encara en flames, fumejant i derruïts en un paisatge absolutament desolador, i ha subsistit aquesta escultura, que és molt bonica perquè són aquests sis nens que estan ballant en cercle, agafats,
sí,
a les
agafats de la mà,
i just al mitjà un cocodril. Aquesta escultura, que té molts noms, perquè he vist que es diu Druzhba, que vol dir amistat en rus. També se li ha dit als nens de Korolov, a la font de Baramley, és a dir, té diferents noms, però el que aquesta obra va ser feta el 1933, estava davant de l'estació central de Stalingrad, I està basada en un conte d'un escriptor rus que es diu Kornei Chukovskin, que anava sobre una història molt bonica que el conte explicava, que els nens no podien anar a l'Àfrica perquè allà hi havia doncs, tribus que se'ls podien menjar, hi havia animals que se'ls podien també menjar, com el cocodril. Llavors està recreant amb aquests nens dansant, ballant, al voltant del cocodril aquesta història d'aquest conte. Clar, l'escultura va subsistir miraculosament després d'aquesta batalla cruenta, feroge, una de les pitjors tant. Batalles. I és curiós perquè l'he trobada en diferents llocs. Per exemple, en una pel·lícula, que és Enemigo a las puertas, del 2001, comença...
Sí, sí. Ara en parlàvem amb el Beurre.
Exacte, comença amb aquesta font. O sigui, la primera seqüència és en aquesta font. I després hi ha un joc que jo no hi jugo perquè és massa violent i m'excitaria massa, que es diu Call of Duty, però que el conec. I una de les escenes bèl·liques d'aquest joc de PlayStation és en aquesta plaça. I ja
aquesta
reprodueix
imatge.
La imatge. És a dir, és una imatge absolutament referencial i molt coneguda. Mm-hmm. I van tenir la mala idea de no deixar-la així, que està una mica malmesa, però no passa res, i la van voler ara, recentment, reconstruir.
I silenci.
He vist imatges.
I és espantós.
Espantós. Per què?
Però què han fet?
L'han posat com de calç, de color blanc, i tots aquests nens així semblen com ninots, i no té cap gràcia ni... És aquesta mania de voler reconstruir coses que ja més o menys ja estaven
bé. I clar, com una escultura de l'any 1933,
sí.
Una escultura viscuda, diguem-ne.
Clar.
És com si allà el temps no hagués passat.
És que l'haguessin hagut de deixar perquè és fixa't que és com si... Aquesta escultura a mi em recorda com una flor que està creixent d'un paisatge cremat. Llavors, si aquesta flor ha pogut créixer en aquest entorn desolador, deixa-la com està, no la vulguis convertir en una cosa que no és.
Jo estic mirant el cocodril i has dit que és una escultura basada en un conte d'aquest escriptor rus, però, clar, en aquest cas, aquí el cocodril pren molta simbologia si tenim en compte tot el context.
És una metàfora.
És una metàfora.
És una metàfora preciosa del que està passant, és a dir, aquesta ingenuïtat dels nens completament trencada pel cocodril, que és la bèstia, el nazisme, la bèstia d'aquesta guerra que mai hem de deixar d'oblidar, que va matar a tants milions d'innocents i no fa tants anys.
I tant,
vull dir que
raó.
Aquesta barbàrie l'hem de tenir molt present. I jo crec que a vegades s'oblida això. I ha d'estar molt, molt, molt present. És a dir, que en un moment donat, a Europa, on vivim i on ens sentim ciutadans d'aquest gran continent, va passar aquesta...
Barbàrie absoluta. Sí, ara la setmana passada es va commemorar el Dia Internacional per la Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, que també són cites importants per mantenir viva la memòria, no?
Clar.
Al final, si oblides, aquí no ha passat res i es pot tornar a repetir.
No, i després també s'ha de mirar ara recentment, per exemple, algunes diguéssim informacions que han aparegut arran de la mort de la filla de Franco. Clar, això també és per revisar-ho.
És a dir, aquí hi ha un problema... Això també hauria de ser una secció un dia, un espai.
El feixisme s'ha d'erradicar en tots els sentits, vull dir que...
I s'ha de fer neteja, s'ha de fer memòria i s'ha de restituir l'honor de les víctimes.
Totalment d'acord.
Amb l'Artur Ramon estem construint un museu imaginari a Volgograd. I on és Volgograd? Doncs a Rússia, és l'antiga Stalingrad. Coneguem la segona obra d'aquest museu. I seguim incorporant estàtues i monuments al nostre museu imaginari. En aquest cas, es tracta del Monument de la Victòria, una estàtua realment immensa.
Aquesta la posarem fora, perquè no ens hi cabrà.
No ens hi cabrà. No,
però si no... donarà la benvinguda als visitants, perquè és una escultura que fa 85 metres
d'alt. És la victòria a la batalla de Stalingrad?
Sí, és la victòria, és la mare Rússia, que ha guanyat, ha superat el...
Quan has dit, 80?
85 metres.
Uf.
Va ser durant molts anys, aquesta escultura és del 1967, o sigui, té 50 anys, i va ser durant molts anys l'escultura més alta del món. Després, clar, la van superar altres. Pallars, però aquesta obra monumental està a més posada en un turó molt bonic a la ciutat de Stalingrad i que commemora aquesta batalla durant la Segona Guerra Mundial.
És aquesta dona amb els braços oberts, sí, i una espasa.
I una espasa. El referent més proper és la victòria de Samotràcia, que estava a les escales del Louvre, que formava part d'aquest mascaró de
proa. O la llibertat guiant al poble.
O la llibertat guiant al poble. És a dir, són aquestes imatges de victòria de Niké, de la mare, en aquest cas Rússia, doncs, que ha superat doncs, la barbàrie de la guerra. Aquesta obra va ser feta durant... van tardar 8 anys. Van començar el maig del 59 i la van acabar a l'octubre del 1967.
Uau.
És a dir, que veritablement va ser difícil. I hi ha una anècdota molt divertida, perquè va haver una model que es deia Valentina Isotova, que va posar per aquest escultor, l'escultor era Jevgeny Boshetin, per aquesta obra, i s'assemblava tant que durant molts anys, quan anava pel carrer, la gent la identificava perquè era
exactament
ella.
Exactament igual.
Era aquesta, que devia ser una dona bastant imponent,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí.
Veus aquí una model, molt, una dona molt forta,
sí,
amb
sí.
aquesta espasa, i clar, a més, a 85 metres, doncs ja en diràs.
S'ha degut convertir aquest lloc en un centre...
És un centre de peregrinació turística actualment,
no?
Eh? L'homus turisticus ha acabat amb tot, ja ho saps.
I tant, és la gran plaga aquesta.
És
i nosaltres també en formem part.
Bíblica. Nosaltres en formem part, encara que ens agrada a vegades. Jo quan viatjo intento ser més viatger que turista,
però
acabo, i a més acabo enredat amb el turisme.
Formem part de la massa, Artur.
I encara
que ens creguem exclusius.
No, totalment. No, i a més ens estafen, eh? Jo ara ho he viscut fa recentment, això. Hi ha tota una trama d'estafa. D'estafa de restaurants, d'estafa
de vendre l'exclusivitat quan...
De vendre't coses que no són.
I passa a tothom, no?
Sí, sí, sí. Però aquest és el mal d'avui.
Sí, noi.
És la globalització.
L'Artur Ramon, ja ho sabeu, ens porta 3 obres per al seu museu imaginari. Avui, des de Volgograd, acabem amb una pintura. Una obra impactant es titula Hitler contra Stalin.
Sí.
I els dos dictadors es miren com desafiant-se, no?
Es miren com desafiant-se. Em recorda aquelles imatges promocionals del clàssic de futbol, no? Que veus el Messi i el Cristiano
els dos rivals,
Ronaldo,
no?
Així un davant de l'altre. Però és que aquest artista, que és nascut a l'any 67 i és d'Ucraïna, però ell, una part de la seva obra es dedica, amb pintura i amb capes, a més, molt fines de pintura, a fer aquests retrats d'il·lusions òptiques. És a dir, aquí veiem els rostres de Hitler i de Stalin, però si analitzem, hi ha doncs, diferents trossos de tancs, d'arbres, és a dir, que reconstruïm...
De soldats disparant.
Exacte, de soldats. I
això fins i tot de runes.
Molt... Sí, sí, i aquí, clar, és una al·lusió claríssima a la batalla de Stalingrad, però ell ho fa amb altres coses, amb altres artistes. És com, a mi em recordo un artista molt, que m'agrada molt, del segle XVI, que ara hi ha hagut una exposició que es deia Archimboldo. No sé si em recordes.
Aquests amb les fruites.
Amb les fruites, amb els arbres,
cares.
Saps? Que són aquestes il·lusions òptiques que, amb diferents elements que no tenen res a veure, construeixen un rostre. Doncs aquest és un Archimboldo contemporani, és a dir, agafa diferents elements que no venen al cas per fer aquesta imatge que és molt potent, és molt forta. Els dos criminals, diguem-ho clar, enfrontats amb aquesta batalla que va ser tan mm-hmm. tan forta i que va ser un dels inicis també de la caiguda
de Hitler.
De Hitler.
Sí, sí. El pintor, t'atreveixes a dir el seu cognom?
A veure, ho intentaré perquè jo de rus no en sé, però en aquest cas és ucraïnès. És Oleg Shubliak.
Oleg Shubliak. Continua en actiu, aquest senyor?
Sí, sí, i a més té una pàgina web que hi ha entrat i veus, doncs, per exemple, té obres doncs, de, no sé, Van Gogh, un retrat de Van Gogh fet amb els seus propis quadres.
Uau.
Il·lusions òptiques sobre els paisatges de Van Gogh, el mateix. O amb Picasso, amb Dalí, o amb Cézanne. Està molt bé aquesta perquè ens anava perfecta, no? M'encaixava amb el que avui parlem. però si els nostres oients van a veure la web d'Oleg Shubliak, trobaran aquestes obres que jo les he de ser molt sincer, les he descobert preparant la secció,
veus?
Com em passa molt sovint.
Perquè, això és una retroalimentació,
clar, perquè
Artur.
A vegades em poses uns deures
jo prenc
difícils.
Apunts i tu descobreixes nous autors.
Jo vaig fent un màster aquí d'artistes rars que no coneixia i que, escolta'm...
El màster és mutu, vull dir que, veus que bé?
Però jo crec que estic aprenent més jo que tu.
No sé, no ho diria pas jo, això. Bé, escolta'm, tanquem el museu avui des de Stalingrad, l'actual Volgograd, perquè ha fet 75 anys de la fi de la batalla entre l'exèrcit nazi i la Unió Soviètica, una fita importantíssima per al desenvolupament de la Segona Guerra Mundial. Ens retrobem la setmana que ve.
Fins la setmana que
ve. Que vagi
que ve.
Bé.
Adéu, Mercè.
El suplement.